La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahir. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a totes i tots. Avui, 12 de maig, vull que senquen una cosa que els, almenys els sorprendrà, igual que m'ha sorprès a mi, o no, no sé al final si sorprèn. Este matí ja havia sessió de control al govern i vull que senquen esta gravació.
Le miro, le escucho atentamente y pienso que la historia se repite, señor Casado. Se le está poniendo cara de Albert Rivera.
Pues bueno, els que acaben de sentir, el que parlava primer, suposo que els han distingit per la veu, era el president d'Espanya. Sí, sí, el president d'Espanya. I l'altre, el president del primer partit de l'oposició. Cuidao, eh? Ara sí, comencem el programa. Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I també Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Se pot és començar una sessió del control al govern?
No, no me tindria que haver en risc, però ho sé perquè realment és una desqualificació física i no me tindria que haver en risc, però és que és graciosíssim.
Clar, en este cas, quan ho he comentat així en la redacció, el que me deien és que, Maria...
Que Pablo Casado, és veritat que cridava molt l'atenció, no? Que inclús quan els dos es van presentar com a candidats, cuidao quan anaven vestits pareguts, que jo crec que per això Pablo Casado es va deixar la barba per parecer diferent a Pablo Casado, a Albert Rivera, perdó, perquè físicament la cara té una
molt
mateixa
paregut,
semblança,
sí, sí.
No? Mm. Això és veritat. Ara, Pedro Sánchez com Zapatero, físicament no crec, no? A lo millor en la seva gestió que està fent i de lo que pot passar,
sí.
Doncs pot ser, no? Jo crec que anava per ahí.
En este cas eren les crítiques anaven més bé per la forma de fer política, uh-huh. Però clar, jo com a ciutadana, com a una persona que vol sentir que quin tipus de sessió de control s'està fent al govern, perquè m'interessa molt molt que este país tiri endavant, uh-huh. I que estos diners que venen d'Europa siguen per reflotar el país, i que me preocupa que si en venen 70.000 no mos pugen en impost 80.000, que és el que vull que li pregunten i per què. Bueno, el que menys m'importa és si igual l'altre li veu cara de Rivera i l'altre l'altre li veu cara de Zapatero.
Sí, jo crec que des de fa temps la política s'ha infantilitzat molt, no? En aquestes faltes de respecte, perquè al fi i al cap són faltes de respecte, que després se'ls ompli la boca, però tant d'un costat com de l'altre, no? I clar, jo vull que escoltar, no sé, coherència, no? Discursos que siguin coherents i lògics, no això, que es veu que és espectacle polític, no?
Clar, tu t'imagines que quan hi ha la transició a la democràcia haurem tingut este tall de polítics, és que no sé si haurem arribat a tindre una transició tranquil·la, és que és increïble. No sé si va ser més que tranquil·la, on n'hi havia tensió se intentaven no, relaxar.
Però a més el caràcter polític, Susana, perquè jo escolto moltíssim dir que les figures polítiques que tenim ara no eren els d'abans, no? Que feien una oratòria molt digna al Congrés dels Diputats, tant d'un lloc com d'un altre. Jo ja no parlo de sentiments o d'ideologies polítiques, sinó la figura, no? El que transporta i un líder que revolucione masses, però sense alçar-les tampoc massa eufòrics i amb un discurs coherent, no? Crec jo també.
A mi semblava un pati de col·legi o a una classe quan tu li dius i tu tens el nas de Pinocho i tu tens els ulls... És que m'ha paret una barbaritat.
Però això porta a arrossegant-se des de fa uns quants anys a la política espanyola.
Pues mira, Maria, jo m'he degut fer vella perquè jo a mi aquestes coses ja no me quadren.
I no, a mi no m'agraden perquè és el que es diu al fi i al cap, el discurs no arriba, no se sap què són les mesures que s'estan prenent avui en dia. Ens quedarem amb això, perquè avui obrirà tots
els
informatius, després els magazins radiofònics es riuran d'això i al final... el que s'està tractant no arriba.
Clar, veuràs, jo te comentava que m'interessava la sessió de control, perquè pues perquè deixa la sessió de control i pot traure coses per a informar a la ciutadania, que és el meu treball. Jo entenc que la gent estiga en els seus treballs i que faci les coses per les que està, per les que cobra, per les que té el seu les seues directrius de vida, no? Però jo estic obligada a veure una sessió de control perquè d'ahir trac conclusions de que puc informar aquestes conclusions. Mm-hmm. I quan es comença una sessió de control d'aquesta manera, pues què vols que te diga? Jo no sé si vas a treure...
Dels tocs de queda, per exemple, no han parlat, no?
No, sí, bueno, s'han criticat de tot, però veuràs, jo, per exemple, tu preguntes, fas una pregunta i tu vols una contestació, no. Pues no te contesten. Lo que fan és insultar-se un a l'altre i tirar-se culpes un a l'altre.
I rodar en una rodona, no?
I al final dius, a veure, però de lo que jo li he preguntat, què és lo que volem saber? Total, que una sessió de control que pot durar hores, pots traure tres titulars?
Sí, en fi. Si arribes.
Maria, pots donar-nos, si vols, les dades de Covid i parlem què passarà este cap de setmana?
Sí, mireu, s'ha notificat 99 casos nous de coronavirus a tota la Comunitat Valenciana, 23 d'ells perteneixen així a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 171 persones ingressades, 33 a la província, amb 4 pacients a l'UCI. S'han registrat 6 defuncions també a tot el territori valencià des de l'última actualització i ha faltat una persona en les últimes 24 hores a la nostra província. I aquest dimarts s'han registrat 2 brots d'origen social a Alfarb i a Sagunt amb 14 i de 9 casos respectivament. Per tant, cap a la nostra província de Castelló, Susana.
Te di això perquè, veuràs, Glòria Calero, la delegada del govern de la Comunitat Valenciana, diu que este cap de setmana van a reforçar els cossos i els cossos de seguretat de l'Estat per a garantir el compliment d'aquestes normes Covid-19 i evitar la propagació del virus. Calero ha explicat que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, en col·laboració amb les policies locals i la unitat adscrita de Generalitat, desplegaran en totes les seues unitats en les grans ciutats i municipis turístics de la Comunitat Valenciana, amb dos objectius fonamentals, i és vigilar el compliment de la limitació a la mobilitat nocturna entre la mitjanit i les 6 del matí i el correcte ús de la mascareta. Us recordeu ahir quan diem allò de... que el president del govern li deixa la pilota a les... els presidents de les comunitats autònomes, president de les comunitats autònomes, dius als alcaldes. Ahí ho teniu, val? Pues ara, cada un policia local, cada guàrdia civil, cada... vale? Tenen que estar atentos d'això, de sobretot respectar el toc de queda, en allò de la reflexió que fem, de que la gent vindrà, però pot ser estiguen així la gent tranquil·la, que no siguen gent massa habituada a eixir per les nits a fer massa maleses, no sé, dic jo.
Home, espere que no es veure no imatges que s'han produït a altres territoris espanyols que es produïsquen així a la Comunitat Valenciana, perquè jo crec que ens hem portat molt bé des de l'inici d'any, com perquè ara algú vinga a empanyar la nostra imatge i les nostres xifres de bon comportament i responsabilitat.
Per lo que dius de molt bon, ens hem portat molt bé, La delegada del govern també informa que durant el mes d'abril en la Comunitat Valenciana s'han posat 6.912 sancions per no respectar les restriccions a la mobilitat nocturna. O sigui, aquí ha pujat respecte a març. S'han posat 500 sancions més. En març van ser 6.400 i en abril han sigut 6.900. Són una mitja de 230 sancions al dia, eh? I també s'han... això era per no respectar-le l'horari nocturn. I de mascaretes, cuidao, eh? 7.139 multes per no portar mascareta.
I això que portem un any en ella, no? O sigui que...
I també per infraccions d'excessius grupos o de botellons, 3.218. Però estes han sigut menys que les del mes passat. El mes passat van ser 4.600 i les d'estes han sigut 3.218. Les dades acumulades s'han interposat vora 17.000 sancions, front a les 10.000 de març.
Clar, a l'alçar un poquet més la mà en aquest mes anterior que ha passat, doncs la gent es relaxa i passa això, no? Que és com que ja es veia també la llum al final del túnel, no? I jo crec que a lo millor ara, al maig, doncs torna a repuntar, no? Per aquesta confiança i ese fi de l'estat d'alarma. Però clar, és que fi de l'estat d'alarma no significa fi de les mesures de restricció que encara tenim damunt i que hi ha que respectar.
I també en Generalitat Valenciana ja ha penjat que ha reprès l'oferiment de l'atenció presencial quan se demana la cita prèvia a través de l'app de la Generalitat Valenciana. I ha posat també un número de telèfon, a on, quan demanes la visita, tu podràs triar si la vols presencial o si la vols per telèfon.
Sí, correcte.
Algú ha comprovat o ha algú de...
No he cridat als centres d'atenció primària perquè no necessite anar, però sí que és veritat que també diuen que les agendes per a aquesta modalitat assistencial estan operatives doncs, des d'aquest dilluns en centres de salut i consultoris i segons la disponibilitat de cada professional doncs ens aniran atenent, no? Tant per a medicina de família com infermeria, pediatria o visites a la nostra matrona.
Però te dones compte que ja ha penjat en el tauler de la Generalitat, a lo que és la nota de premsa, en el tauler te diu que tu ja pots triar.
O sigui, que tu ja pots criar.
Que tu pots triar. Sí. I, sin embargo, en la nota de premsa a nosaltres ja en van dient-nos que en funció de la disponibilitat que n'hi hagi.
Correcte.
Per això jo m'hauria agradat tant que algú de nosaltres haguem intentat, però vaja, que no és que no anem a fer-ho.
Sí, clar, a lo millor quan ho necessitem anirem, no? Vale. Però ara no necessitem.
Som una ràdio menuda, però ens hem donat compte que sí que és de veres que quan donem alguna notícia o denunciem alguna anem fent molt de camí, eh?
Sí.
Molt. O sigui, que per aquest aspecte estem contents.
Pues, Susana, si te pareix bé, no ens n'anem de la temàtica no, de sanitat, perquè Sanitat acorda sumar Janssen per fi a les vacunes de les persones de 50 a 59 anys que quedaran immunitzades a Espanya amb una sola burxada, no? Amb una sola dosi.
Clar, clar.
Així mateix s'ha acordat prioritzar la vacunació a grans dependents de difícil accessibilitat, persones amb autisme profund, discapacitat intel·lectual o malaltia mental severa. A més, govern i comunitats es reuneixen aquest dimarts, aquest dimecres, per primera vegada des de la fi de l'estat d'alarma en el si del Consell Interterritorial de Salut, que analitzarà les novetats del pla de vacunació amb l'arribada de noves vacunes com la que acabem de citar, Susana.
Veuràs, jo sempre he confiat molt en aquesta única vacuna, no sé, igual que jo l'AstraZeneca va ser molt crítica, jo en la Janssen confie.
Pues bé, a veure si arriba pront, no? I Susana, parlem també, si estàvem parlant de turisme, de les arribades, doncs parlem de platja, perquè tenim 32 banderes blaves a la província de Castelló, sent la sisena província que més té a tota Espanya. I cal destacar que som la primera comunitat autònoma en el rànquing d'aquesta designació, amb 137 banderes a tot el territori valencià. I celebrem l'otorgació de la bandera blava per primera vegada en la seva història a Almassora per a la platja del Benafeli.
Sí, que tu, per exemple, que coneixes bé les platges, tu li l'hagueres donar a una altra platja que consideres que està...
Sí, perquè, clar, ahí és que hi ha com un poquet de confrontació, no?, entre la platja La Torre, que diguem que és la que més prop està de la desembocadura del riu Millars, i després està la platja del Benafeli, que és veritat que està més prop de lo que seria la Petrolera.
Sin embargo, la de Benafeli és la més, o almenys, la que tot el món coneixem més, eh?
Clar, clar, perquè és, diguérem, on estan les cafeteries, la zona del xiringuito i tal, no? Intentarem xerrar avui amb el regidor de platges d'Almassora, que ens comente per què creu ell que li han donat aquesta designació a eixa plaça, a eixa platja i no a l'altra.
Quan estàs dient-me això, estàs mirant-nos perquè Víctor estava ensenyant-me una foto que té en
el... Sí, és que ahir jo ja vaig anar a la platja i clar, no sé què me va dir algú del Manchester United i li vaig ficar, sí, però en això ja guanyem per golejada.
I n'hi ha una platja en el
Borriana,
seu mar.
És la mar de Borriana.
Que pròximament, quan tinguem el Twitch instal·lat, podrà la gent veure totes aquestes senyes que ens fem entre nosaltres. I així no sabran el per què este, de moment ens quedem en silenci.
Clar, o... perquè Maria està movent els ulls que no em veuen, no, i dient què s'estan passant, s'estan burlant de mi i li està passant una foto meua, doncs, perquè sóc molt mal pensada.
Estem dient, senyores, així a la província de Castelló tenim banderes blaves, a tot arreu som els millors del món, estem fent senyes... a totes aquestes ciutats que tenen unes ganes del que levantaren. O sigui que anem a veure, dient tranquil·litat, prudència, i des d'ací tots en les banderes.
Bandera hola, blava! Hola. No, pues, és veritat, eh? Però és que jo, que per exemple he estat durant un temps sense platja, ho he tirat molt a trobar. Això de mirar al fons i no veure el mar, això a mi no m'agrada, eh?
Sí, perquè tu has estat durant molt de temps en
Madrid, Madrid,
no?
Però, a més, quan coincidia, per exemple, amb un gallec, no?, que ells tenen molta morrinya, jo li dia, jo també tinc la meua morrilla de la meua terreta, no?
No, o sigui, i de fet, tens però, dona compte, clar, tu te n'has vingut de Madrid i te s'han quedat molts dejes madrilenyos, eh?
Sí, tu això em dius, jo però no me'ls note.
L'altre dia, per exemple, va n'hi haure un moment en el que, bueno, en la redacció va entrar una persona i tal i qual, i parlàvem fent broma, pues, ostres, i quan ha vingut, i una altra volta ha vingut i tal, i entonces Maria va dir, s'habrà enamorat. I això és madrileño.
S'habrà enamorat.
Madrileño, eh?
Doncs passem, si voleu, a parlar de la Diputació. Seguim parlant de turisme, perquè la Diputació presentarà a Fitur 2021 la nova marca turística de la província de Castelló, creada pel dissenyador valencià José Jimeno. Aixina que esperem que vagi tot bé, no?, i que aquesta nova imatge agrade molt a tots els que es passen per aquest pavelló, Susana.
Un veritat.
I ara ja passem, sí, a les notícies de caràcter local. Parlem en primer lloc de que la Guàrdia Civil ha detingut a Museros, València, a un home com a suposat autor dels delictes de robatori amb violència, detenció il·legal, lesions i estafa que es va produir a la localitat de Nules, Susana.
Sí, dona't compte, les investigacions se van iniciar després de la interposició, que se va interposar una denúncia el dia 5 d'abril d'aquest present any en el quartel de la Guàrdia Civil de Nules, on la víctima manifestava que havia entablat amistat per mig d'una coneguda red social, cuidao, les redes socials, amb un home al que havia conegut i el que havia quedat en el seu domicili després en la localitat de Nules. Una vegada arriben a la vivienda, en un descuido, el del propietari, esta persona agarra un ganivet de cuina i comença a amenaçar-lo de forma violenta. El va maniatar i es va fer servir d'uns cables elèctrics per anugar-li les mans a l'esquena i, bueno, i ante la violència de les seues amenaces va aconseguir amedrentar lo suficient a la víctima per aconseguir la contrasenya de les targetes de crèdit. Cuidao, cuidao. Però, finalment, este element... este sinvergüenza ja està on té que estar. I ja el tenim fora de circulació, que és, evidentment, és el que la Guàrdia Civil té que fer.
Passem a una altra de les notícies, Susana, i seguim parlant de platja. Avui tenim moltes ganes d'anar a la platja, perquè Costes formalitza el contracte per a la construcció dels espigons a Almenara. El Boletín Oficial de l'Estat va publicar en la jornada d'ahir l'anunci de la formalització del contracte entre la Direcció General de Costes i la Mar amb l'UTE, adjudicatària per l'estabilització del front litoral entre Almenara i la Llosa, que comprèn la construcció de les escolleres noves, Susana.
Bueno, diuen d'estar en Almenara, sí, 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 en Almenara contentíssims.
Amb una festa, ja ens va dir l'alcaldessa, que es preveu que es comencen les obres al setembre, veurem. Tenim sí, moltes ganes, no?
En Almenara era un plor el que tenien quan venia un temporal i s'hi quedaven sense platja.
Sí. Després parlem, ens n'anem a Borriana, perquè els serveis socials de l'Ajuntament han iniciat un programa de prevenció, sensibilització i detecció precoç de la violència de gènere en les relacions de festeig adolescent, no? I és un programa dirigit a joves d'entre 14 i 17 anys, impartit per l'Associació de Voluntaris d'Acolliment Familiar. Ens agrada moltíssim aquesta notícia, no?, i que es facin aquests estudis, no?, per veure com és la relació entre els més menuts quan es comencen, no?
Sobretot perquè sabem que la educació temprana és el millor que podem tindre en aquesta societat.
I per últim, acabem a Vila-real, perquè Vila-real consensua amb el Consell Agrari el pla de cremes per a regular l'ús del foc en explotacions agrícoles i ramaderes.
En una estoneta parlarem amb el president de ALIP, de l'Associació Independent de Llauradors de Vila-real, perquè estan un poc enfadats. I què ocorreix? I tu ja saps, Maria, que nosaltres, que per sort nostra, ja et dic nostra, teua, meua, de Víctor, de tots els que estem en esta casa, podem donar veu a tot el món, pues ell resulta que no ha estat citat. És a dir, esta associació no ha estat citada en este Consell Agrari. I se pregunten per què. Per lo tant, no sé, hem intentat posar-nos en contacte amb el regidor, en José Ramón Ventura Chalmeta. Ell ens ha dit que ell va citar a les associacions a les que ell considerava o ell tenia en la seva base de dades, i que quan, agarrant totes les aportacions que ells mateixos han donat, i quan este pla estiga consensuat, l'enviaran a la Generalitat i s'aprovarà o no. Depèn de si complís els requisits que té que complir. Però, claro, tot això hem de sentir les dues parts. Per tant, durant el matí també sentirem a Víctor Viciado. Dit això, anem a passar a esports, no? Bueno, Víctor,
dos setmanes.
De veres, jo este matí ho comentava en Maria, i sabeu, jo la sensació que tinc és que la gent té notant que ve la vacunació, que les UCIs han buidat, és com si tornarem a travegar a los felices anys 20, després de la Primera Guerra Mundial. I clar, recordeu allò del temps del Charleston, que la gent va començar a voler viure, a voler tindre aquesta il·lusió, i així en Vila-real has començat per el futbol. Ens ho han demostrat, la gana que tenen de viure, perquè ni tenen por de viatjar, ni tenen por de PCRs, ni tenen por de vacunar-se.
Trencaran fronteres per anar de viatge.
Jo us ho dic de veres. Sí. Si se poguera viatjar en autobús, que és la llàstima d'esta final, anirien 10.000 persones del poble a quedar-se.
Clar, i em pareixeria molt bé que anaren.
Però, aunque tinguem que estar dia i mig d'anada en l'autobús i dia i mig de tornada per tornar, és que haguerem anat 10.000.
No, ho tinc claríssim.
O sea, No és un problema, però al final el que passa en esta final és que és tan especial que només poden viatjar 2.000 persones i has d'anar en avió. Si fos una final normal de les que pots anar en autobús de tota la vida en el Bosso Nevera ple, eren 10.000 persones del poble perfectament a la final.
No veig la caravana del Rocío.
No, però és que a més...
I es veus tots groguets i a més cantant que arribó a Fònix al puesto.
Jo ja vos ho he contat, que una volta vaig... Puc dir la paraula patir, no? Perquè anava en autobús a Madrid i se va colar dins de l'autobús... No es va colar, va pagar la seva entrada al bus, i vaig anar des de Castelló fins Madrid amb un hincha del Villarreal que anava ahí tots sols, però cantant en una festa, però anava... Però anava tot sols, tot el rato, cantant, que al final, o sigui, va haver un moment que però he anat tot sols. No. I quan vam arribar allà a Madrid...
Vau dir, som tots del Villarreal, te preguem ja.
Clar, que... clar. O sigui, vaig ir de l'autobús cantant-se ell mateix pel metro i anava un sol, o sigui, que imagina't 10.000 persones hinches del...
Per lo que dic jo, esta caravana seria lo que tot el món voldria anar unint-se. És dir...
Encara així n'ha moltíssim mèrit que aniran 2.000 o inclús alguna més persones d'ací del poble.
Sí, dient que...
Que és un mèrit increïble.
Voràs dia, Fernando Roig intentaria traure totes les màximes entrades. Mm.
No, però és que a Víctor, a més, tots els dies li pregunten quan eixiran les entrades. Tot el món li pregunta, Susana.
A més, donem informació sobre les entrades tots els dies, que perquè jo sí, sé que sí, la doneu. Sí. Lo que vull dir és que com a directora d'esta casa... a nosaltres el fet de que retransmitisca el partit de futbol des d'allí Javi Mata ens representa una quantitat econòmica astronòmica per a nosaltres, val? Tot i que el club ens vol, ens preferís a nosaltres com a ràdio i ens ha
avalat,
dit que el que vol és que siguem nosaltres la ràdio que estiguem allí per retransmitir el partit. Bueno, pues tinc que dir que el departament comercial que està anant tocant portes als empresaris per a que puguin anunciar-se, només puc donar les gràcies perquè hem tingut una acollida boníssima. És dir, aquestes empreses volen sentir-nos ixa nit que estiguem 9-8 hores, que mos vaig de dia.
Directament,
no,
Susana.
Ojalà.
Pues que sàpien que estem en això i que, vamos, nosaltres ho retransmitirem. Hem tingut l'honor de ser la ràdio que ens donaran pas per a poder estar dins, perquè saps, Víctor, que totes les ràdios no els deixen entrar, i en temps de Covid encara menys.
Sí, també per aquesta part, moltíssimes gràcies a tots els que ho fan possible, la veritat, perquè és complicadíssim, ni se ho imaginen.
Clar que sí, és complicadíssim en quant a cost econòmic, en quant a burocràcia, i des de luego, si no tinguérem una figura com Javi Mata, que no té por a anar a ningun puesto i que no se ho pensa gens i que, bueno, és una persona molt discreta que pot viatjar amb els jugadors, perquè tu saps perfectament que a tot el món no li donen ni sa confiança i ell és molt discret, molt prudent i sempre està al costat de l'equip. Bueno, i també dir que per la gent que ho dude, que no li paga Fernando Roig, que li paga esta casa. És que jo estic farta de dir-ho, però no sé jo. És dir, el que ell fa, senyores, el que ell fa, ho fa perquè li naix, perquè vol al Villarreal Club de Futbol, perquè el president Luis Fernando Roig, però si demà fora Paquito Pérez, sí, també ho seria. Mm. Val? I també, des de luego, com no, a tots vosaltres que esteu així donant el callo tot i més de lo que podeu.
Gràcies.
Víctor, acabamos de dir les notícies esportives.
Sí, a veure, s'ha classificat Bautista en Roma per a la següent ronda, també David Obi a les 6 Nadal, i per les xiques juguen a les 12 Garbiñe i a les 12 i quarts a les Sorribes. Dir que en bàsquet han tornat a guanyar els Warriors, la veritat és que ja me dona un poc hasta de ràbia, perquè ho sap Maria, portem quasi un mes que sempre guanyem. Si haguem tingut esta bona dinàmica des del principi de temporada, segurament jugaríem el playoff sense tindre que passar per la repesca. I dir que avui en la Lliga, tres partits que afecten al Villarreal per la lluita europea, a les 8 Celta-Getafe, a les 8 també Huesca Athletic Club de Bilbao, i a les 10 Atlético de Madrid, Real Societat. El Villarreal, que en Lliga encara no està del tot classificat per a la competició europea de l'any que ve.
Antes d'anar a una publicitat, vaig a fer-vos un... No sé si ho sabeu, però si no ho sabeu, vos ho dic jo, i el que la gent que no ho ha sentit mai, vull que ho sàpien. Resulta que en un cafè xicotet d'Europa entren dos clients i diuen: això es diu el cafè pendiente. O sigui, n'hi ha un títol que és el cafè pendiente i vos posa en un context, en un escenari. En un cafè xicotet d'Europa entren dos clients i diuen: 5 cafès, per favor, 2 per a nosaltres i 3 que se'n quedaran pendents. En paguen 5 i se n'emporten 2. Després d'un rato entren 3 clients i demanen 7 cafès. Només se'n tomen 3, se'n prenen 3 i deixen pagat 4 cafès. I clar, us preguntareu, què és un cafè pendent? Bueno, pues quan entra una persona del carrer sense llar, ells pregunten, les persones sense llar pregunten: ¿tienes algun cafè pendiente?
Que bonica iniciativa, no?
Este és un sistema de caritat que va néixer en Nàpoles, en Itàlia. La gent paga cafès anticipats, inclús pot pagar hasta menús per als que ho necessiten.
Que bonico, eh? Me pareix molt bona iniciativa, perquè moltes voltes, no? Es això necessita és... això i a ells els dona molta dignitat, eh? Hi ha programes per ahí meravellosos que intenten donar pues això, dignitat, no?, a les persones sense hogar. Jo me recorde d'un projecte que portava llavaores als centres dels pobles, uh-huh, per a que ells pogueren netejar-se la roba, no? I era, em va fascinar, perquè no t'ho imagines, i moltes voltes en Càritas demanen, per exemple, xels, o sigui, xabó, per a sí, que sí, la sí. gent mm-hmm. es puga netejar, perquè també és un bé essencial que moltes voltes no ho pensem i es pot fer, no?
Doncs pues, ja sabeu, alguna volta deixeu un cafè pagat, un cafè, perquè no se sap si alguna volta nosaltres necessitarem aquest cafè.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro, y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen, más cerca de ti.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal. Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
llega la calma después de que nos amamos, fumamos un pito a pachas, después de arrancarte una costilla, mordí la manzana. Después de que aguantamos la bomba en Hiroshima, después que un tal Bin Laden arrasara New York, después de que los Harlem Globetrotters te encerraran en mi corazón, dejarían decidir para mí la flor.
Si anem a la localitat veïna de Borriana i anem a parlar amb la regidora de Ciudadanos de l'Ajuntament de Borriana. Buenos días, María Jesús.
Buenos días.
María Jesús Sanchís va ser elegida per el poble de Borriana com a regidora de Ciutadans. Ella en este moment ha decidit deixar de ser d'esta formació. És així, María Jesús?
Sí, sí.
Per què pren vostè esta decisió?
Bueno, pues yo tomo la decisión, en primer lugar, por lo que ha pasado en Murcia. Yo creo que Ciudadanos desde primera hora ha dejado bien claro que nunca va a gobernar con Podemos. Ya no solamente es eso, han sido las formas de hacerlo. Yo creo que tres personas no puede decidir por todo un partido político. Yo creo que la Ejecutiva, por lo menos, se tenía que haber reunido, Comité Ejecutivo, y haber decidido lo que se hacía. Creo que además no iba solo por Murcia, iba por todos los sitios donde gobernaba Ciudadanos con el Partido Popular, y yo me parece que los pactos son para cumplirlos y más cuando funcionan.
Usted deja el acta de, o sea, usted deja de ser afiliada al Partido de Ciudadanos,
sí,
pero no deja el acta de concejala en el Ayuntamiento de Burriana, ¿es así?
Sí, sí, no la dejó. No la dejo, bueno, hay más motivos, es que me he quedado medias con lo de los motivos de dejar Ciudadanos. Es que Ciudadanos no es el Ciudadanos que yo conocí. Yo conocí un partido democrático donde las cosas se decidían de forma democrática y ahora se deciden por lo que quieren dos personas, la señora Fernández aquí en la provincia de Castellón y en la Comunidad Valenciana el señor Gimeno. Yo creo que, y si no haces lo que ellos quieren, te castigan. Yo creo que no estamos en un colegio. Uh-huh. Es algo que es patético. Y luego, aparte, después de las elecciones de Madrid, yo esperaba que hubieran dimisiones y responsables, personas que se hicieran responsables como se hizo Albert Rivera.
Uh-huh.
¿No dejó mi acta? Pues no dejó mi acta en primer lugar porque no hay nadie, ningún afiliado más en toda la lista, porque la gente se dio de baja cuando se creó una lista paralela. Lógicamente las cosas no fueron bien como esperábamos en Burriana y la gente pues se dio de baja. Y luego, aparte, que bueno, las cosas no están fáciles en Burriana y bueno, ya digo, los dos siguientes, por ejemplo, no quieren seguir. Y bueno.
En su caso, en el caso de Ciudadanos Burriana, en su lista, los dos que si usted dejara el acta,
sí,
tendrían que quedarse, no quieren continuar representando Ciudadanos. Y usted entiende que tiene un compromiso con el pueblo de Burriana, ¿no?
Evidentemente, yo tengo un compromiso, estoy defendiendo unos principios y unas ideas y creo que debo hacerlo hasta el final de la legislatura. Por eso no la dejo y luego aparte que, bueno, el trabajo lo he hecho yo. Yo no tengo ningún asesor en el Ayuntamiento de Burriana.
Uh-huh.
A mí la persona que más me ayudaba era Andrea, era la responsable de prensa, que también la han cesado. Y además han contratado a una persona que era muy próxima a Carlos Fabra. Yo contra esa persona no tengo nada, pero ni las formas en que han hecho las cosas ni lo que representa a Carlos Fabra dice nada para mí, todo lo contrario. Entonces también ha sido una causa por las cuales me he ido y por las cuales no quiero dejar el acta. Lo que he hecho me lo he hecho yo, no me ha hecho nada el partido. El partido no me ha ayudado.
Sí, usted cuando dice que ahora en Ciudadanos, aquí en la provincia de Castellón, se hace lo que dice Cristina Fernández, recordemos que ella es concejala en Benicàssim, y Gimeno, que está en Valencia, se refiere a que cuando no se hacen las cosas como ellos quieren, se recibe un castigo. ¿Qué tipo de castigos aplican si no siguen las directrices que ellos consideran?
Sí, pues por ejemplo, si te dicen que votes a unas personas, como ha pasado aquí en las elecciones, que hubo en las elecciones generales que hubo aquí, y para los compromisarios que tenían que ir a Madrid, y bueno, resulta que no votamos las listas que ellos quisieron. Yo entiendo que esto es un partido democrático, yo voto a quien considero, yo no me pongo de acuerdo con nadie para votar, pero ellos parece que sí, porque si no votabas a quien ellos querían, después para ir a Madrid solamente elegían a los que ellos querían. Y la contestación era, os hemos castigado. Pero
wow.
esto es algo totalmente ridículo, ¿no? No me gusta. Yo digo que no es el Ciudadanos que yo conocí. Yo llevo 7 años luchando porque Ciudadanos sea un partido mucho más importante en Burriana y no es, este no es el partido que yo conocí.
Con lo que me acaba de decir, entiendo que usted ya ha tomado esa decisión, pero lo que me preocupa en este momento es el hecho de que usted, que tiene su propio trabajo y no vive de tener un cargo en el ayuntamiento, esté preocupada por dejar el consistorio, porque esto me da a entender que en el consistorio de Burriana hay cosas que van a traer problemas próximamente, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que hay una un tema muy importante, que es el tema de San Gregori en Burriana. Uh-huh. Está pendiente de una sentencia judicial. Y además de una sentencia judicial, los propietarios no quieren pagar las cuotas porque ven que no hay futuro en ese proyecto y luego, bueno, porque las cosas no están claras. Se han pasado certificaciones, que el ingeniero dice que hay discrepancias con lo que ellos han presentado y lo que él ha visto, y claro, lógicamente todo esto está recurrido en los tribunales. Yo no sé, pero es un proyecto demasiado importante. Estamos hablando de 2 millones de más de 2 millones de metros cuadrados, 2,5 millones y 7,000 viviendas. Eso significa que además el ayuntamiento tiene que pagar 12,5 millones de euros, que es muchísimo dinero. Entonces, bueno, yo desde que he entrado es un tema que creo que controlo bastante bien. He leído todos los expedientes que tenía que leer y, bueno, estamos esperando a ver la sentencia para saber un poco también por dónde tirar.
Claro, porque en su caso, ¿usted considera que en función de lo que usted vea o pueda aportar, puede haber algún giro o puede sacar o destapar alguna irregularidad?
Bueno, Ciudadanos yo creo que ya ha destapado muchas cosas. Ciudadanos ha defendido siempre destapar tampoco, porque Ciudadanos lo que ha hecho desde primer momento ha sido, lo que he hecho ha sido defender desde primera hora los informes de los técnicos del Ayuntamiento de Burriana. O sea, yo no he descubierto nada. Yo simplemente lo que he hecho ha sido defender esos informes porque considero que jurídicamente son correctos. Y también hay muchos abogados que lo consideran desde el momento que lo han recurrido a los tribunales. O sea, base legal hay, aparte que son informes que yo considero que jurídicamente son brillantes. Entonces, bueno, yo he defendido eso. Yo entiendo también de derecho administrativo y, a mi entender, jurídicamente ellos tienen razón. Y es lo que he defendido. Claro, si los tribunales le dan la razón a los técnicos del ayuntamiento, a los informes técnicos, el ayuntamiento, el devolverle la condición de agente urbanizador a una empresa que se la has quitado por incumplimiento culpable, es deudora de la propia administración y que está en concurso de acreedores, solamente hay que ir a la ley de contratos del sector público para ver que eso es nulo de pleno derecho. Y lo dice la ley, no lo digo yo.
Para usted es una obligación moral el hecho de no dejar este tema en manos de quien de alguna manera actúa en connivencia con la empresa.
Yo no sé cómo actúan. Lo que tengo muy claro es que ahí hay una serie de propietarios que tienen que pagar unas cuotas que ellos dicen que les van a arruinar. Son palabras de los propietarios. Uh-huh. Hay propietarios que no duermen porque tú puedes tomar una decisión, como se tomó en este caso de San Gregori 20 años antes, donde las situaciones eran diferentes, personales y económicas del país. Y ahora esto, pues hay gente que lo ve inviable, encima los bancos no van a financiar las cuotas, no porque sea San Gregori, sino porque no financia ningún proyecto urbanístico.
Sí, sí.
Entonces los propietarios están, la verdad que los hay que están mal, porque claro, esto es algo, no sé, como ellos dicen, a ver, tengo mi pensión porque ya estoy jubilado, mi casa y mi alquería y 4 pesetas ahorradas y bueno, los 4 euros que tienen ahorrados no quieren meterlos en San Gregori. Eso es lo que ellos piensan y, claro, hay que buscar soluciones a eso, o se va a San Gregorí, se termina. Y yo he sido una firme defensora de San Gregorí. Pero, claro, de otras maneras, de otras formas, las formas que ha elegido el Ayuntamiento de Burriana son las peores que podía haber elegido.
Claro. Mire, ya que la tengo, aprovecho, usted es funcionaria de prisiones y ayer tuvimos al enlace sindical con nosotros, a Moisés Hernández, que estuvo hablándonos de esa interrupción de vacunaciones, o sea, se empieza a vacunar, se para la vacunación y no se retoma. Y ahora sí ha retomado, pero con los internos y no con los funcionarios. ¿Usted es una de las afectadas?
Sí, sí. Yo no estoy vacunada porque yo estoy en el rango de los 55-60 años. Entonces, primero nos vacunaron porque era hasta los 55 y después no nos vacunaron porque era mayores de 60. Pero aparte de la gente que está entre mi rango, luego hay otra gente que, como claro, allí no se puede vacunar todo el mundo a la vez porque es un servicio que tiene que estar cubierto, pues entonces hay en estos momentos en Albocácer la mitad de la plantilla, 240, 250 funcionarios sin vacunar. Pero es que encima, por ejemplo, yo, que este año mi servicio es talleres, pero como el fin de semana están cerrados, muchas veces te ponen en comunicaciones. Y estoy yo, y hay muchísimos compañeros que están sin vacunar, que cuando se abran las comunicaciones vamos a tener que recibir a la gente, vamos a tener que cachear a la gente, y nosotros estamos sin vacunar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque hay gente que es asintomática, otra gente que... Es que ya se ha dado el caso de venir a un vis-a-vis y contagiar al interno. Pero es que nos puede contagiar a nosotros, que nosotros el caché lo haces en un cuartito que es 2x2 y sin ningún tipo de ventilación. Y si no, pues nada, no cacheamos a nadie y que entren lo que quieran. Es que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Claro,
es una irresponsabilidad por parte de instituciones penitenciarias.
Claro, pero imagínese, ustedes están cumpliendo con su labor escrupulosamente, es decir, cachear a la gente porque es un peligro que repercutiría a toda la sociedad, es decir,
claro.
Y se ponen ustedes en peligro de contagiarse ustedes y a sus propias familias. Es que esto, de verdad, yo no sé cómo Interior no se plantea.
Pues bueno,
este hecho.
Es que hay una denuncia por parte del CESIP, porque es que son 20.000 funcionarios, es que o 7.000 funcionarios, es que realmente creo que es un cuarto de la plantilla de todas instituciones penitenciarias que estás sin vacunar.
7.000 funcionarios, ¿eh?
7.000 funcionarios, es que es una barbaridad de funcionarios sin vacunar, es que no solamente es Albocácer son 240, o sea, la mitad de la plantilla, hay otros sitios que es el 25% de la plantilla, no sé, nosotros íbamos con, nos declararon servicios esenciales y tenían que habernos vacunado con la policía y la Guardia Civil. Y entonces no entiendo por qué nosotros, como siempre, estamos apartados en un rincón como si no contáramos.
Claro, a mí me preocupa que un funcionario tome la decisión y de forma lógica, de forma humana y piense. Usted imagínese que tiene alguien de riesgo en casa y
sí,
ese día...
Lo tengo.
Claro. Usted dice, yo me planteo entre cumplir con lo que a mí me obliga mi cargo, pero si a mí no me protegen, al final yo no estoy obligada a cumplir. Y decida no hacerlo y la persona que entre algún objeto y pueda armarse allí la marimorena.
Claro, es que nosotros, claro, las drogas no las detectamos porque las meten dentro del cuerpo y eso sí es imposible de detectar, a no ser que venga el perro de la Guardia Civil, pero si nos entra algún objeto metálico dentro del cuerpo que no lo detecta el arco porque se está dentro del cuerpo y
claro,
es más difícil de detectar, pues lógicamente nosotros no, o sea, va a entrar dentro y si hay algún problema el que lo va a pagar es mi compañero que está dentro del módulo, si yo dejo entrar algo. Entonces yo no puedo hacer eso, yo tengo que hacer mi trabajo porque en mis manos está también la vida de mi compañero que está dentro. Entonces esto al final es una cadena.
Claro, pero ahí están jugando con la honestidad de las personas y
claro,
no me parece justo. Me parece que hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que gritarlo los cuatro vientos.
Claro.
Señores, se van a encontrar con un problema. Cuando alguien se plantee, es que yo resulta que tengo a mi madre en casa y si yo me contagio, mi madre se puede morir. Claro, es que María Jesús, yo entiendo que usted es una profesional, pero usted no puede pensar que en algún momento dado alguno de sus compañeros diga, pues si no me protegen, yo tampoco voy a proteger.
Pues bueno, no me extrañaría. Hay gente que dice yo no cacheo, gente lo que sea.
Claro.
Claro, claro. Es que al final es lo que pasa, que tienes miedo porque tú quieres también proteger a los tuyos.
Claro.
Aunque yo, la verdad, somos todos muy, muy, muy profesionales y pese a todo y con mascarillas, que bueno, hemos tenido que pelear también muchísimo.
Sí, 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 aquí han estado...
Desde ahí, desde la radio,
sí, sí.
Moisés lo ha dicho muchas veces, nos costó muchísimo que nos dieran mascarillas. Bueno, dentro no las dan, las dan sanitarias, no las dan la
P2, sí.
Solamente sanitarias para estar dentro del módulo, solamente a la gente que hace comunicación y si tiene contacto con el exterior les dan las otras. Bueno, es que es
increíble.
Es ridículo para un presupuesto de instituciones penitenciarias que no piensen un poco en los trabajadores que hay allí. Es una vergüenza, es una vergüenza lo que está haciendo el Ministerio del Interior. La
podemos decir, María Jesús, que sigue usted de concejala en el Ayuntamiento de Burriana para defender lo que en su día quiso cuando fue elegida, y es los intereses de la población de Burriana. Y no va a dejar el cargo. Así es, ¿no?
Sí, sí. Voy a terminar. Yo me comprometí a 4 años. Terminaré los 4 años. Y después, sí, mi intención es dejar la política. Creo que 8 años de servicio a Burriana creo que es suficiente. Y como yo digo, ahora tiene que venir gente más joven a hacer ese tipo de trabajo. Porque, bueno, yo creo que... Yo ya he cumplido. Creo que he cumplido con mi deber y que ha sido un esfuerzo muy grande porque yo he compaginado ambas cosas, mi trabajo, sigo trabajando en mi trabajo y además sigo yendo al ayuntamiento y yo estoy sola, yo misma preparo los plenos, yo misma preparo las notas de prensa, los artículos, todo. Entonces, las preguntas del pleno, las acciones, y es mucho para una persona sola el poder defender todo eso.
Esperamos que,
claro.
Sí, esperamos que cuando salga la sentencia de San Gregori pueda usted venir a explicarnos cómo está la cosa.
De acuerdo, sin ningún problema. Además, ojalá se solucionara todo, de verdad, ojalá los propietarios pudieran descansar tranquilos y ojalá el proyecto fuera como la seda y todo bien, cosa que me temo que no es así, pero bueno, veremos qué pasa.
María Jesús Sánchez. María Jesús, desde Burriana, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darme voz y estar siempre ahí. Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Después de que Corea nos jodiera el mundial, después que William Wallace gritara libertad, después de que la tuna le cantara una mentira a la cruel realidad, dejarían decidir para mí la flore de esa que te fumas y lo ves tú a colores. Dejarían decidir tus ojitos verdes, tus vaqueritos rotos, tus vestidos cortos de vida alegre. Y esa Juana sin arco, ese Bill sin gays, aquella foto de aquel narco que viste de base y esa cabaña en el lago. Sé lo que hiciste y sé el último verano. Y esa Juana sin arco, ese Bill sin gays, aquella foto de aquel narco que viste de este es el último verano.
Estás a la 92.2 FM.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza o en interior hasta el toque de queda. Y también para llevar McDelivery y McAuto. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras, como nuestra American Style Chicken. McDonald's Villarreal y Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
100% eléctrico o híbrido. Híbrido o híbrido enchufable. Azul oscuro o azul claro. Al final, todas las preguntas te llevan a la gama Niro desde 18.990 euros. Financiando con Banco CTLM SAU antes del 30 de abril. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
El Ayuntamiento de Onda pone en marcha la campaña Bono Més Comerç, con la que cada vecino del municipio puede solicitar 2 bonos por vale de 10 euros para utilizar en los comercios, servicios y hostelería local. ¿A qué esperas? Si estás empadronado en Onda y eres mayor de edad, descárgate el tuyo en bonos.onda.es y disfruta de tu bono descuento. No dejes escapar esta oportunidad. El Ayuntamiento de Onda, con el comercio y la hostelería local.
En Grúas Tomás estem acostumats a les altures i seguirem fins al cel al Villarreal Club de Futbol. El 26 de maig en Polònia, els nostres herois lluitaran contra la tirania. David contra Goliat. El submarino amarillo contra los diablos rojos del Manchester United. És el nostre moment. Sant Pasqual, ajuda-mos en la final. Endavant Villarreal. Fes-me cas, te ho diu Grúas Tomás.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrecen sus instalaciones de la Avenida Francia 2, la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil, con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Villarreal.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchís 68 de Villarreal.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en Hyundai.es. Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Llevo Rivera lápiz en mano, dibuja
cantinas, paloma negra de los excesos.
I ara, com no, se n'anem a Borriol, este poble que ens dona tantes i tantes notícies, i en este cas és una notícia molt bona. Anem a parlar amb Anna Safont. Bon dia, Anna.
Bon dia.
A veure, per què és notícia Anna Safont Pallarès? Bueno, pues perquè ha donat 10.000 euros, sí, ho sentem bé, 10.000 euros a l'Hospital Provincial perquè se siguisca investigant el càncer. Una iniciativa que a voltes ens hauria d'ocorrir a més gent. Anna, per què se t'ocorris aquesta iniciativa a tu?
Bueno, pues la veritat és que va ser perquè el dia que vaig anar a comprar-me la peluca, perquè ja sabeu que totes les persones que tenim càncer de mama, pues al ficar-nos el tractament, mos cau el moño. Uh-huh. I jo, pues, antes de que me caiguere, jo dic, pues me'n vaig a mirar peluques. Pues no res, vaig a dos o tres puestos a mirar peluques i bueno, esperau supercars i al final, pues, ja me vaig decidir per una i entonces quan vaig entrar i vaig veure espereus que n'hi havia, pues la veritat és que me vaig quedar molt disgustada de pensar que molta gent no se pot comprar una peluca perquè no té diners per comprar-se-la. Y yo pues a la dependienta le iba a decir es que no me parece normal que estén estos precios para estas personas que se tienen que comprar una peluca per necessitat. Yo que una persona se vulgui ficar una peluca en el moño de rubio a metges, pues que paguen lo que sigue. Yo digo, pero a persones que hemos cau el moño y que mos les tenim que comprar per necessitat, per una enfermedad, me pareix la veritat. Jo dic, me va agarrar una pena que quan vaig eixir d'allí vaig dir, jo tinc que fer algo, tinc que ajudar a que la gent se pugui comprar peluques o perquè veig que no n'hi ha dret a aquestes coses i vaig eixir super disgustat. I a partir d'ahí pues, vaig començar a veure què podia fer i me se va ocurrir pues, fer camisetes I la veritat és que vaig parlar en la fundació de l'hospital i me van dir que sí, que els diners que podíem ficar-los allí, que és allí, pues, poden acoplar-los a moltes funcions, pues pot ser a donar peluques, a comprar mocadors, a la investigació de mama, a tot, ho repartixen per tot aquest tipus de coses, i ja me vaig quedar molt tranquil·la i vaig dir, pues bueno, pues vaig a fer-ho.
Clar,
i així no me se va ocurrir per això de en serio que va ser per el tema de la peluca. Me va donar molta pena.
Sí. Mire, quan jo vaig a fer-li l'entrevista i vostè em diu el que costa una peluca, que podem dir-lo en directe perquè la gent ho sàpia, una peluca pot costar 1.800 euros.
Sí.
Han sentit bé la gent que està escoltant-nos?
Sí, sí.
1.800 euros.
1.800 euros. La meva a 1.800 euros. Que hi hauran de més barates, jo no, jo crec que sí, però poc molt més barates.
Des d'ahir per la vesprada que jo contacté amb vostè i li, per avui fer la entrevista, jo li he preguntat a diverses persones que em digueren el preu de lo que val una peluca. Sap que ningú l'ha encertada, el preu?
Ningú,
ningú ha encertat el preu. Tot el món pensava que tot...
Pensava que eren més barates, no?
Sí, sí. A més, quan he dit el preu, s'han tirat les mans al cap.
Sí, sí, pues com jo, que me vaig fer loca. Em vaig ser superdisgusta.
Clar,
i
si pensem que una dona... el moño és una de les coses que més li agrada i que més femenina la fan sentir i que més guapa la fan sentir, pues és algo que evidencia que està passant aquesta malaltia i que li fa l'aspecte d'estar més maleta, no?
Sí, i és que te sents la peluca, te sents que eres tu, perquè, claro, te mires i te mira la gent i claro, i si és una peluqueta que està bé, pues apenas se note, a mi apenas me ho noten.
Clar.
I aunque sàpien que tens aquesta malaltia i tot, però és que tu te sents molt a gust de la peluca ficant.
Sí.
A veure, jo no tinc cap problema d'ensenyar conforme estic calva, però jo me trobo més a gust, en la peluca. Jo, pues, gràcies a Déu me la puc pagar, però jo vaig veure aquesta barbaritat de diners i me va donar una pena.
Dones compte que el fet de que vostè parle de la peluca normalitza el que és esta malaltia, que se supera, i prova d'això és la força que vostè té, inclús per a recaudar aquestes quantitats de diners i que la gent siguisca lluitant. És capaç de dir també que no li importa que la vegin calva.
A mi no.
I sobretot
a mi no m'importa.
Dir la paraula calva. I jo crec que el que més mos fa a la gent conscienciar-nos és el fet de que se puga tindre una vida en normalitat en este accessori que al final no estava a la mà de tot el món, per el preu que tenia. O que té.
Sí, la veritat és que ara m'ha enterat que allí en l'hospital tenen peluques, claro, jo no ho sabia. Jo no ho sabia. Entonces, ja me vaig quedar més tranquil·la. Quan me van dir, sí, aquí tenemos pelucas, tenemos pañuelos y a la gent que es fa falta els ho dona. I en l'associació de contra el càncer també m'han dit que ne donen, que ara en el temps este de la pandèmia està un poc més mal de donar per el tema este de la pandèmia, però que sí que en donen. I ja m'ha quedat més tranquil·la, La veritat és que sí que en donen, sí que en donen. Lo que no, n'hi ha molta informació i la gent no ho sap.
Bueno,
jo no ho sabia que en donaven.
Però
me vaig anar a comprar-me-la, sí.
És una de les causes de que jo avui li faig les entrevistes perquè vostè, a més, també la gent s'entere que tenen este servici també, que vostè no ho sabia.
Sí.
Decidís fer quantes camisetes?
Bueno, pues jo vaig començar en 300. Jo vaig a fer 300 camisetes, ho vaig anunciar per Facebook i, bueno, pues la sorpresa va ser meua, que en menys d'una setmana les vaig vendre. Sí.
Clar.
A tot això, antes de començar a fer-les, jo vaig a dir-ho, perquè així també té que veure molt la fundació de Sergio García, va adelante y yo soy la madrina de Sergio. Uh-huh. Yo trabajé en el camp de golf de la Coma, que el camp de golf es de la familia García. Uh-huh. Y claro, y yo pues vais a pensar, a ver, si a mí las camisetas me costen tas diners, si la fundación de Sergio García pagaré las camisetas, pues tota la recaudació de les camisetes,
claro,
serien íntegres per a la fundació de l'Hospital Provincial. Així no ho vaig fer, vaig anar a parlar amb Víctor, el pare de Sergio, uh-huh, i li vaig dir, mira, Víctor, jo quiero hacer este proyecto, he de comprar estes camisetes i vendre-les i els diners. I entonces, pues, Víctor enseguida me va apoyar, va dir que sí, que parlaria en la fundació, i la fundació, pues claro, m'ha apoyat, y las camisetas les ha pagado es la Fundación de Sergio García, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, claro, todos los dineros de las camisetas pues sí que han sido íntegros para la Fundación del Hospital. Y voy a comenzar en 300 camisetas. Y yo digo, pues compraremos 300 y a ver qué pasa. Pues bueno, compré 300 camisetas y a la semana ya les había venido esto. Entonces, vais a hacer un otro pedido de 400. Y lo que es, enseguida, otra vega, les vais a vendre. Y al final vais a decir, pues bueno, pues aplegam a 1.000 camisetes. Y ya me aplegada a 1.000 camisetes y les han venido totes. No me quedé ni una, ni una. Y entonces, claro, 1.000 camisetes a 10 euros, pues de 1.000 euros. Y eso es lo que vam donar a la Fundació el divendres, que vam estar allí al hospital, va vindre Sergio, uh-huh, va coincidir que Sergio està així en Espanya, i vam anar allà a l'Hospital Provincial, va venir la seva dona també, i bueno, pues ens vam reunir allí, i molt contents, pues sí, la veritat és que estàvem molt contents, i es van donar el xeque, Sergi es va donar el xeque des d'un 1.000 euros, i no res, estic molt contents i molt feliços.
Dones compte, Anna, com d'un fet tan traumàtic com pot ser quan te donen aquesta notícia, pues se pot traure...
perdona que te talle, però la veritat que lo de les camisetes estic supercontenta perquè clar, ha estat molt distreta, la gent m'ha apoyat molt, m'han donat molt d'ànimo, jo estic supercontenta tota la gent que ha comprat, que són les que se mereixen tot, perquè són elles les que han col·laborat, i això és de 1.000 euros a nici de tota la gent que ha col·laborat, i estic de veritat molt contenta tota la gent que ha col·laborat. Això ho tinc que dir perquè és que és aixina i molt apoyar per tots. Sí.
Sí, vostè està contenta, lògicament, per tota la gent que ha col·laborat, i el món la mira a vostè i està contenta perquè d'un fet traumàtic ha sigut un fet molt solidari per a les persones que estan patint el mateix que vostè.
Pues sí, la veritat és que en l'hospital se porten molt bé, estic molt contenta, totes les pacients d'allí estem molt, molt contents, els oncòlegs són tots estupendos, ens traten molt de carinyo, cada setmana quan anem a ficar-nos el tractament estem sentats allí al filló, pues ens donen molt d'ànims i estem molt bromistes, totes les infermeres. La veritat és que l'Hospital Provincial, un 10,
Es mereix, es mereix, sí, tot aquest, sí, tipus d'iniciatives,
Sí.
Anna, jo suposo que no, aquest ànim no anirà a menys i d'aquesta iniciativa
no
neixiran més, no?
I pues si no, jo crec que sí, la gent no para de dir-me,
claro,
jo em va quedar sense camiseta, jo també n'hi vull, tal i qual, i algo, me tindré que fer algunes més perquè és que s'ha quedat sense, sí, claro, i s'estan enterant, és que des de que ho ha publicat ha passat, no plega dos mesos, o per aquí estarà dos mesos, no plega dos mesos, i ho ha venut en seguida. Bueno, però és que ha tingut èxit, la veritat és que ha agradat a la gent i la gent és molt solidària. Uh-huh. Te dones compte quan passen aquestes coses, dius, pues no pensava jo que col·laboraria tanta gent, i la veritat és que sí.
Només hi ha que donar una miqueta de cordeta perquè s'agarren. Sí. Anna, nosaltres anem a publicar en l'entrevista, si vostè ens permetís, la seva... a vostè en la camiseta posada, Liri, perquè sí, igual això ajuda a que vostè se faci avant i puga fer més camisetes per comprar-ne.
Pues sí, ja faríem més camisetes, el que faci falta, tot que sigui per ajudar tot sempre va bé, sí, sí, sí.
Anna Safont Pallarès, un orgull sentir-la i un plaer poder haver parlat amb vostè. Una abraçada i un bes molt, molt fort.
Moltes gràcies, de veritat. Estic molt contenta, espero que més que tot bé i que, pues, això, a l'Hospital Provincial, que vagin estudiant i a veure si algun dia s'acaba aquesta malaltia. Hi hagi algo per curar-la bé, a tots.
De ben segur que sí. Moltes gràcies.
Bueno, un bes.
Esta mañana ya no me acordaba cómo tocaban mis dedos esa guitarra que era para mí tu cuerpo. Ya no me acordaba lo que sentía cuando acariciaba tu pelo. Ya no me acuerdo si tus ojos eran marrones o negros, como la noche o como el día que dejamos de vernos. Solo recuerdo que llovía y que quedamos en la parada del metro, pero haciendo un gran esfuerzo aún veo tu mirada en cada espejo de cada ascensor, donde cada noche me sube hasta el cielo, de moteles invernaderos donde se jura algo tan efímero. Ya no me acuerdo ni de tu risa, ni de tu prisa por darme un beso, ni qué botón de tu camisa desabrochaba primero, ni qué rumba me bailabas cuando querías robarme el sueño. Dicen que el tiempo y el olvido son como hermanos gemelos, que vas echando de más lo que un día echaste de menos. ¿Y yo qué culpa tengo si ya no me acuerdo? Pero haciendo un gran esfuerzo aún veo tu mirada en cada espejo de cada ascensor, donde cada noche me sube hasta el cielo, de moteles invernadero donde se jura algo tan efímero y tan eterno. Ya no me acuerdo, ya no me acuerdo.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Tu móvil, tú eliges. Telefonía fixa, móvil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine y paga menys per la teua factura.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados. Jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Agricultor, Closer, seguramente la mejor solución contra pulgones, cochinillas, mosca blanca y cotonets. Closer, la mejor solución contra cotonets y el mejor precio en su sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, 964-322041.
En Mauro Colección Hombre, te vestimos con estilo para cada ocasión. Y vayas o no a la final de Polonia, enfúndate la camiseta del Villarreal y completa tu outfit con nuestras mejores firmas, como Discuaret, Hugo Boss, Emporio Armani, Hogan o Hackett. Prepárate como nuestro equipo para ganar. No te conformes. Ven a Mauro Colección Hombre. Calle Mayor San Jaime 25, en Villarreal.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal, del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Com no, en aquest estiu, que serà crucial per al turisme, tenim també la platja de Moncofa. Com no, el seu alcalde ens explica com de bo serà per al teixit productiu del municipi i per atraure els visitants. Molt bon dia, Vences.
Hola, molt bon dia.
Alcalde, content, no?, per aquestes banderes?
Pues sí, la veritat que molt contents perquè pues, seguint mantenint quatre banderes blaves i el sender blau, i lo qual pues, és tot una referència en el sector turístic i ja no sols de la Comunitat Valenciana, sinó a nivell de tota Espanya i inclús, bueno, a nivell europeu. No ens oblidem que és un galardó pues, a nivell europeu. I molt, molt contents, la veritat.
Clar, perquè dones compte, en aquest moment és importantíssim posicionar-se, perquè sabem que el que més se posicione més pront eixirà el seu municipi d'aquest gran problema que anem arrossegant des que es entra la pandèmia, no?
Pues sí, així és. Pues, tinguem en compte també, per exemple, que nosaltres, quan vam assumir responsabilitats de govern, Moncofa s'havia quedat en tan sols dos banderes blaves,
sí.
Però pues, nosaltres en seguida ens vam ficar pues, al treball, en van recuperar la que s'havia perdut, van passar a tres, després van aconseguir la de la Plata Espanyol, quatre i el Sender Blau. I conforme tu dius, en aquests moments en els quals pues, la naturalea, els espais oberts, pues, estan agarrant especial importància, pues, i s'ha revalidat i les banderes blaves, junt també pues, a totes les àrees verdes, noves, al voltant del riu, en la platja del Pelecaire, en les grans jardins que han recuperat, pues, són un al·licient, són un atractiu per a un turisme també de qualitat i de salut, i un turisme sa i un turisme pues, respectant, que va ser lo necessari també aquest estiu, en tot moment pues, totes les mesures de seguretat.
Parlàvem estos dies de que cau l'estat d'alarma, el president de la Generalitat, Ximo Puig, els dona només el tancament, o sigui, el toc de queda a les 12 de la nit, però obrir el perímetre. Això vol dir que els ha passat la pilota als alcaldes dels municipis. Vostè com enfronta aquesta situació?
Pues la veritat és que pues, nosaltres creiem que ha sigut primer ja una deixadesa per part de l'estat central que pues, podia haver considerat de que acaba l'estat d'alarma però ara tinc que ficar pues, alguna ferramenta perquè les comunitats pues, no, cada una tingui un criteri en funció del seu Tribunal Superior de Justícia. L'Estat central tenia que haver habilitat aquesta arma per a homogènia, per a tot és igual, i després pues, en aquests moments pues, va recaure finalment en els ajuntaments, però nosaltres pues, anem a apel·lar en tot moment a aquest civisme que ja se va demostrar a la nostra població durant l'estiu passat i que durant part de l'hivern pues, també ha fet que pues, tinguem unes dates molt bones, bueno, o menys males, perquè no poden ser bones, però són menys males, i també conforme han fet pues, perseguir a la gent que incomplisca. És fonamental pues, apel·lar per a que tots siguem, respectem la llei, però també a aquells col·lectius o a aquells grups, no són col·lectius, són grups individuals o grups de reduïts de persones que no complisquen, pues, sancionar-les perquè pues, s'està jugant en la salut de tot el món, no en la seva pròpia salut, sinó potser un comportament inconscient pues, pot acabar pues, en contagis familiars, en contagis d'amistats que poden pues, complicar molt la situació en unes poques setmanes.
En este moment, Moncofa ondeja quatre banderes blaves i és el moment d'apostar per atraure este turista que té sentit comú i que el que vol és el millor per a veranejar i tindre un bon entorn segur, tranquil.
Sí, sí és, efectivament, se trata pues, d'això, de seguir pues, oferint el que sempre pues, hem oferit, un turisme, una bona oferta per a un turisme familiar, però és conforme dit, a més, pues, d'aquestes banderes blaves on se podrà disfrutar de l'estiu en espais oberts, tindre una oferta complementària com van a ser pues, totes les zones verdes que hem habilitat i que se van a poder disfrutar per part de tots, i tots podrem anar a la nostra platja a la que a nosaltres ens agrada més, però inclús la gent que potser puga tindre inclús temor d'anar a la platja, sempre és convenient evitar els horaris de màxima afluència, però també recordem que a Moncofa va tindre pues, alternatives, va tindre alternatives en les que disfrutar pues, de l'estiu en espais oberts.
Està amanida a Moncofa per a rebre este cap de setmana gent que tinga ganes de disfrutar de la platja?
Claro que sí, claro que sí. Nosaltres sempre estem disposats pues, a rebre pues, ixe veí de segon residència, perquè molts d'ells sí. Pues, estan veient ja sí molts anys i pràcticament són com veïns. Tots tenim pues, molts amics que són de residència en València, que són residents en Madrid, pues, perquè ells ja des de Meldeig inclús han estat venint així a passar l'estiu o les Pasques, i la veritat pues, que sempre són benvinguts.
Alcalde, previsió, tindran un estiu productiu? És dir, l'alcalde, si veu un estiu productiu en la platja de Moncofa?
Anem a veure, això, tinguem-ho present, està en mans de tots. Tots devem de ser responsables i devem de complir les normes. No devem de parar-nos en simplement en queixar-nos de lo que fan els demés, sinó quan, per exemple, vegem, conforme jo dic antes abans, pues que una platja a lo millor estiga massa saturada, pues no, a lo millor som nosaltres que ens tenim calçar i anar-nos, o tornar, pegar mitja volta i tornar a la platja més tard. I aquest comportament cívic, que és el que devem d'exigir a tot el món, també ens el devem d'aplicar a nosaltres. En la mesura que puguem evitar pues, un possible rebrot, val? Pues tindrem un estiu molt productiu. És una llàstima que el procés de vacunació pues, no hagi avançat més ràpidament, però bueno, però hem de lluitar en les armes que tenim en aquests moments.
Alcalde, molt contents i felicitar-le per aquestes quatre banderes que tan orgullós suposa que sentirà que ondejaran en Moncofa, aquestes quatre banderes blaves.
Pues sí, la veritat, i donar també pues, les gràcies a tots els que ho han fet possible, a tots els funcionaris del nostre ajuntament i també pues, d'empreses pues, que han col·laborat en la consecució i en la revalidació d'aquestes banderes blaves.
Moltes gràcies i bon dia.
Bon dia.
Estàs a la 92.2 FM.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Pido perdón por no haber escuchado tus ruegos. Pido perdón.
I com no, que contents estem en Almassora, ja tenen una bandera blava. Anem a parlar amb la seva alcaldessa, Merche Galí. Molt bon dia, alcaldessa.
Hola, molt bon dia, Susana.
Un antes i un després en Almassora, no?
La veritat és que sí, que estem molt orgullosos de la primera bandera blava en la història d'Almassora, eh? I molt pagats, perquè la veritat que és un treball que s'ha fet en molt de temps i molt intens per a poder aconseguir-la i finalment ha pogut ser, i per a nosaltres és un premi que fica en valor la nostra costa i que ara pues, el que toca treballar per a mantindre-la.
En este cas, després d'arrossegar com estem fent estos anys tan pesats en la pandèmia, perquè ja portem any i mig, només jo tinc la sensació, alcaldessa, que van a ser tot bones notícies. Vostè no?
Esperem que sí, ¿no? Com lo de las vacas flacas y las vacas gordas, uh-huh. Que mos toquen las gordas ya, ¿no? Uh-huh. Esperem que sí, esta, la veritat és que és una bona notícia i espere que no quede empañada pues, per males notícies posteriors. 2020 també vam tindre notícies que haurem celebrat moltíssim i uh-huh. Va quedar tot pues, empañat per la pandèmia i la bandera esta pues nos porta como una entrada en el estiu pues molt, molt esperançadora.
En este cas, este cap de setmana, vostè sap que al tindre el toc, tenim toc de queda, però ni alçament perimetral, és dir, ja es pot anar. Ja esta bandera blava atraurà gent que va a Almassora?
Nosaltres esperem que sí. Que siga, com t'he dit, pues, algo que ens faci que s'uixetiren envers la nostra costa, que vinguin a conèixer-nos. És una, un dels motius per que ens han donat aquesta bandera blava és per la excel·lent qualitat de l'aigua i per l'entorn que tenim. Així que espero que sí que se visca per a que vinguin a visitar-nos, a conèixer-nos. Nosaltres l'hem enfocada com una platja per a vindre en família, per a disfrutar-la sense aglomeracions i sense, pues bueno, en unes característiques totalment diferents a algunes platges del voltant. Mm-hmm. Una platja més natural, així que estem contents i expectants, esperant a rebre a tot aquell que vulgui vindremos, el rebrem en els braços oberts, a conèixer la nostra platja i tot l'entorn que la rodeja, que jo crec que se n'aniran en bon sabor de boca, segur, i en ganes de tornar.
En este cas, li la donen a Benafelí. I què li falta a la torre per a que també li la donen?
Bueno, mos falta encara inversió. Estem reclamant també molt de temps a costes i volem que esta bandera blava servisca per a dir a costes que mira que coses se poden aconseguir, no? Uh-huh. No vos oblideu de la plata de Pla de la Torre i treballarem ara, ens hem centrat sobretot en esta plata i ara treballarem per a que també puga ser possible per a les demés, perquè cada una d'elles, uh-huh. La de Pla de la Torre i la natural de Vora Riu, tenen característiques diferents, però que totes elles tenen un encant molt singular i volem poder aconseguir en mes, esperem que siga la primera d'alguna mes.
Sí, perquè en el moment en què se dona una bandera a una platja, tot el que hi ha al voltant adquirís un valor major del que tenia abans, eh?
Efectivament. I te diria jo que ara tenim que treballar intensament i tindre molta cura de ser molt meticulosos en el treball que fem en la platja per a no perdre esta primera i bueno, si és possible, incorporar-ne alguna més.
Quan parlàvem del treball que se fa dins d'un consistori per a que se concedisquen aquestes banderes, no sé si la ciutadania és conscient del valor que adquirís les seues propietats dins de la costa i que això significa un motor econòmic per a tots els negocis.
Exactament, i és el motiu que també de nosaltres estar reivindicant que se'ns donarà aquest distintiu i treballant per ell, perquè no sols és la gent que pugui vindre a la platja d'Almassora a disfrutar de la platja, sinó que vindrà també a disfrutar dels serveis o inclús a plantejar-se que pot ser el lloc ideal per a tindre la seva segona residència o una residència d'estiu. A més d'esta acció, pues, bueno, nosaltres tenim també importants bonificacions per a que qui vulgui ficar el seu comerç en la nostra platja i pensem que este pot ser un bon revulsiu.
Alcaldessa, acaben, jo no sé si se'ls anirà l'alegria, perquè nosaltres n'hem tingut molta este matí quan ho hem vist publicat i per això tenim ganes de compartir-la amb tots els oients de Ràdio Vila-real.
La veritat és que hem rebut molt de comboi nosaltres també, ahir quan ens vam assabentar, pues bé, el primer, felicitar al regidor de Plates, a Joan Antoni Trenco, perquè ha estat al capdavant i ha sigut gràcies a que ell ha cregut que era possible, que ho ha estat, i després, bueno, tots a celebrar-ho perquè teníem molt de comboi i sempre pareix que tu mateixa no acabes de creure de lo bo que tens en el teu municipi, no? Molts de nostres veïns diuen, no? Entonces, una bandera blava, vosaltres quasi que no s'ho creien, no? I ara veure que s'ha fet realitat, pues te fa pensar que sí que estàs a l'alçada de les demés platges que ens rodeixen i que tenen també aquest distintiu.
I tant que sí, Almassora, alcaldessa, al final, Almassora al poder, eh? Perquè està aconseguint una cosa de recosa.
Sí, jo sempre, tu saps que jo sempre que tinc l'oportunitat, no, que vaig vindre així a l'Ajuntament d'Almassora, i sempre dia, per a que Almassora deixi de ser allò que està entre Castelló i Villarreal, se la conega. I jo crec que poc a poc ho estem aconseguint,
i
això sí que me produeix moltíssima satisfacció, no, que se'ns conega i reconega.
Alcaldessa, molt bon dia, una forta abraçada.
Igualment, i moltes gràcies.
Que siempre te amé, yo te pido perdón, a sabiendas que no nos concedas. Te pido perdón, de la única forma que sé. la amargura de mi amor. Y ahora devuélveme la vida.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¿Vas a acompañar al Villarreal Club de Fútbol a la gran final? Laboratorio Adoración Brock te ofrece precios especiales en PCR. Infórmate en Carrer San Roc número 6, frente a la Iglesia Arciprestal de Villarreal o llamando al 964-522449. Y recuerda, precios especiales en PCR. Laboratorio Adoración Brock, con el Villarreal Club de Fútbol.
Onda Late Cultura. Estrena temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Lolita Flores, Cayetana Guillén Cuervo, Fernando Cayo, Antonia San Juan y el mejor humor con los cómicos Luis Piedraíta, Pablo Ibarburu, Valeria Ross y Santi Rodríguez. Reserva ya tus entradas en www.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento de Onda.
¿Te agradaría hacerte la tarjeta FemPoble? Es totalmente gratuita y si pagues amb ella obtendrás una bonificación del 20% en les teues compres, fins a 40 euros. Demana-la en vilatenda.com o en la sala FemPoble al segon pis del Centre Social de la Fundació Caixa Rural Villarreal de dilluns a divendres de 10 a 2 del migdia. Comprando al poble, FemPoble, una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural Villarreal.
¿Quieres obtener una formación moderna, adaptada a la realidad y que te permita trabajar o mejorar tu puesto de trabajo en cualquier empresa del sector cerámico? En la Escuela Superior de Cerámica del Alcora impartimos el título superior de cerámica, equivalente a grado universitario. Una formación de calidad, con las últimas tecnologías del sector, para asegurar que nuestros alumnos adquieran las competencias demandadas por las empresas. Más del 95% de nuestros estudiantes están trabajando. No es necesaria la titulación de bachiller. Infórmate en escal@escal.es o en el 964-399-450. Escuela Superior de Cerámica del Alcora. Aquí empieza tu futuro.
Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai. Vuelve el líder de los crossovers. Descúbrelo en exclusiva. Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition. Ahora electrificado con un diseño renovado y lo último en tecnología. Pide cita ya en Nissan.es.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Pruébalo en tu concesionario Nissan Satra de Villarreal. Carretera Villarreal Honda, kilómetro 27.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Tienes tu destino, se junta.
Ens arriba una nota de premsa de l'Ajuntament de Vila-real on ens diu que Vila-real consensua amb el Consell Agrari el pla de cremes per a regular l'ús de foc en explotacions agrícoles i ramaderes. El document, que incorpora les aportacions dels membres d'aquest òrgan, es remetrà a la Conselleria com a pas previ a l'aprovació en el ple. Volem parlar amb Víctor Viciedo. Sabem que ell és el president de l'Associació d'Agricultors Independents de Vila-real. Bon dia, Víctor.
Bon dia, Susana. Bon dia a tots.
Ens comuniquen que aquest document s'ha redactat, han anat les aportacions del Consell Agrícola de Vila-real. Vostè ha vist aquestes aportacions del Consell?
Bueno, efectivament, a nosaltres ni ens han enviat el document ni ens han citat per a reunió del Consell, que segons pareix ha tingut lloc. Nosaltres pensàvem que sí perteneixíem al Consell Agrari, perquè així li vam fer saber poc després de la nostra fundació al consellal d'Agricultura i a l'alcalde, en una reunió que vam tindre en ells. Ells em van dir que no n'hi hauria ningú problema i, de fet, durant la pandèmia va haver una reunió del Consell i ens van citar. Però per aquesta no ens han dit res. Entonces, jo ja no sé si és que no estem en el Consell, si compten amb nosaltres, si no compten amb nosaltres. A mi me sorprèn molt que no compten amb nosaltres perquè pertanyisquem o no al Consell, som una associació agrària legal registrada del poble de Vila-real, que tenim el nostre pes, que estem molt actius, crec que som els més actius, jo crec que d'Espanya, no? Perquè fem una associació local, la manada al Congrés, al Senat, fem molt de ruïdo, enviem cartes al Ministeri, enviem cartes a la Conselleria, el Ministeri molt respon, això sí que és veritat, el Ministeri per lo menos té un talant prou democràtic, però la Conselleria no. I el que me sabria molt de mal és que el nostre alcalde pues fera com la Conselleria d'Agricultura, mos ignorara també.
Uh-huh. Vostè s'ha plantejat tindre accés al document, preguntar el per què no el citen a esta reunió?
Bueno, nosaltres encara no hem tingut temps de parlar amb ningú del per què no mos citen a esta reunió o per què no mos informen del contingut d'este document, encara que nosaltres ja hem parlat amb gent que sí que ha assistit, ja sabem més o menys de què va el tema i, des de luego, és molt, molt, molt important i sí que tenim que dir moltes coses al respecte, perquè ens estan limitant o van a limitar-nos les hores de crema.
Sí.
Hasta la una i mitja o això, només pel matí. També ens van a limitar el no poder cremar, depèn de la zona on estigues, en estiu. I tampoc pots cremar els fins de setmana, quan resulta que si tu tens la nyenya en terra o necessites podar en estiu, pues òbviament tindràs que desfet de la nyenya. Si tu tens una plantació que tritures la nyenya perquè la plantació ho permetís, bé, però si és una plantació més antiga que no ho permetís, pues tindràs que cremar-ho. I des de luego a vegades per fer un tractament de fitosanitari, a vegades prèviament tens que podar i tens que cremar la nyenya. És molt important, totes aquestes limitacions mos condicionen moltíssim.
Sí, en este cas lo que ens diu la nota de premsa és que este document que s'han incorporat aquestes aportacions, perquè clar, este pla se confecciona quan n'hi ha una reunió i els llauradors, que són els que en tenen, aporten les necessitats que tenen. Vostè sap que n'hi ha una empresa que confecciona un pla, ho remitís al Consell Agrari i si no hi ha cap al·legació és quan se porta a Conselleria.
Sí.
Per això li dic que si hi ha al·legacions...
Al·legacions n'hi hauran, però crec que entre aquestes al·legacions haurien d'estar les nostres. No per res, sinó perquè efectivament així diguem que l'associació més viva és la nostra. Entonces, ahí tenen que estar les nostres al·legacions. I des de luego
en este cas el Consell Agrari per qui està format?
Està format per consellals de l'Ajuntament, dels partits polítics, i després n'hi han membres de cooperatives agràries, i tant de servicis com de producció, i després les dues associacions entre cometes majoritàries, no? I quan dic entre cometes, tots sabem el que li ha passat a FEPAC i com està el en Villarreal, o sigui, no cal dir res més.
Sí.
I des de luego la Unió en Villarreal, la Unió en Villarreal no és ningú. O sea, la Unió en Villarreal són persones majors i des de luego ni pinten, ni fan, ni diuen. Entonces, yo creo que si hay una asociación que sí que está activa, una asociación que sí que tiene un buen prestigio y que está ahora mismo peleando por la agricultura, son nosotros. Y o nos tienen en cuenta o desde luego algo n'hi ha.
¿Y cómo farán a plegar estas alegaciones que tienen desde de la seva part?
¿Cómo qué?
¿Cómo farán a plegar las alegaciones que vostè diu que van a hacer a este documento?
Bueno, nosotros es lo primero que tenemos que recibir es el documento para saber qué es lo que dice. Y después, obviamente, pues hacemos una carta de las alegaciones que consideremos. Pero de momento es que no tenemos ni el documento. Nosotros ahora intentaremos hablar en la alcaldía, por si vol reunirse con nosotros. Uh-huh. Intentaremos hacerlo sentir el nuestro disgusto. De que no s'ha comptat amb nosaltres en algo tan important com és això i suposo que els poquets que han anat al Consell siguin cooperatives, que per cert nosaltres, per exemple, des de l'associació tenim a gestors de cooperatives com és la de Cítrias i ja tampoc l'han citat, tampoc li han dit res. Entonces, no sé exactament qui va assistir, saps? Que... Mm-hmm. Però bueno, ahí diu que s'ha consultat al Consell Agrari.
Sí, 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 s'ha consultat al Consell Agrari segons el document que hem rebut així en Ràdio Vila-real, que és una nota de premsa.
Sí.
En tot cas, dilluns pròxim ens informarà de com ha anat la cosa, no?
Sí, efectivament. Mm-hmm. Parlarem ara en qui siga i una vegada tinguem informació, pues ja direm el que tinguem que dir i espere que se solucione tot i que, des luego, si el document és conforme me l'han contat, pues més val que no isca aixina.
Molt bé, moltes
gràcies. Perquè només van que posamos pegues, traves, limitacions, i l'agricultura no està molt bollant com per posar totes aquestes limitacions, però una altra part, vull dir ben clar. O sea, lo que és la crema de nyenya és només d'aquelles finques que no tenen... com s'ho veu això?
Trituradora.
Trituradora. Uh-huh. I se fa en cremaors.
Sí.
I si alguna està sense cremaor i crema en una finca del costat o en un altre puesto, pues bueno, lo que té que fer l'Ajuntament és que aquestes finques que estan abandonades obligar a que estiguen límpies. Això és el que té que fer l'Ajuntament. I entonces no hi haurà incendis. Per cert, en 30 anys no s'ha produït ningú problema per cremar la nyenya dins els cremaors, per cremar la nyenya dins de les finques. Luego, no n'hi ha ningú problema. No som una població que tinga bosc al costat. Luego, tot el que siga limitar és postureo. I ja està bé de postureo. El postureo pareix que es doni votos. Pues té que deixar de donar los votos ja. I la gent té que començar a castigar tota aquesta tonteria i estupidez de l'administració, siga local, autonòmica o nacional.
Uh-huh. Víctor Vicedo, moltes gràcies per haver entrat. Dilluns tornem a parlar, si li pareix.
Vale, moltes gràcies, Susana. Perdona'm-nos veu.
Llámame Lola, la que siempre va sola por Barcelona buscando follón. Venga Manuel, que las cosas no se hacen solas, que pa' tenerla hay que querer. Me llame Dolores, llámame Lola. Ay, 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 Lola. Ay, 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 Lola.
Maria, saps que és una notícia que, a més, ens ho contava la psicòloga Alba Alonso, i és que la crisi sanitària no només ha modificat els patrons de comportament sexual, sinó que, a més, ha disparat determinades pràctiques de risc. Saps que hi ha unes festes que es diuen chemsex?
No, ni idea, la veritat.
Aquestes festes són festes sexuals amb droga que han augmentat en la pandèmia. El chemsex és l'ús de drogues psicoactives en un entorn sexual. És un anglicisme, esta paraula, que segons la RAE és possible adaptar-la a l'espanyol. Seria el seu adaptació, seria sex dopatge. De quin perfil estem parlant? Bueno, pues, dels que més practiquen el chemsex. De jovens d'uns 35 anys en títol universitari i salaris de més de 1.000 euros. Així és, aquestes persones que solen freqüestar aquestes festes, aquestes perilloses festes que estan rodejades d'alcohol, segons ens han informat. Aunque no hi ha datos oficials de com la pandèmia ha pogut influir en la realització d'aquest tipus de pràctiques de risc, és esta psicòloga Alba Alonso la que assegura que aquesta crisi sanitària no sol ha modificat els patrons de consum, sinó que, a més, els ha disparat. Alonso, que treballa en una ONG, Imagina Más, una organització que defén la igualtat, la salut mental i la diversitat, assegura que el patró de consum d'aquestes festes ha canviat. I si antes només era els caps de setmana, arriba un moment en què aquestes persones ja necessiten fer-lo de forma diària.
Sí, fixa't. Fins així, no?, arriba la normalització del consum de drogues habitual als joves, no? I no tan joves, perquè 35 anys, recordem, que ja són una etapa prou adulta que, com bé tu dius, tenen el seu propi salari per poder encara fer més habitualment, no?, de les drogues. A lo millor, Susana, tindríem que replantejar-nos quina educació estem donant dels sexes i de les drogues. Jo crec que se'ns ha oblidat massa aquesta prevenció. És veritat que estem ficant molt el focus en la violència de gènere, que és molt necessària, i també es deuria obrir els camps a quina és la gestió que fan els adolescents des del seu inici, tant en l'alcohol com en les drogues, com en el sexe, no? Que crec que és fonamental, perquè, a més, hi ha que recordar que no han sigut els primers casos que per culpa de s'han passat en aquesta pràctica sexual. Moltes són perilloses i poden produir la mort de la persona que ho està fent, no?
Ha sigut fruit del fet que estiguera moltíssima gent confinada i el que ha conduït és a que siguin unes festes sexodopades. És a dir, que en realitat la persona no té la consciència que té de forma habitual, per lo tant, està en un estat alterat de consciència i arriben a tindre aquestes bacanals que jo no sé en què desembocaran. Sí, quan es començava el programa parlàvem de que aquells locos anys 20, del Charleston, de que la gent d'alguna manera tenia ganes de viure. Una cosa és això, i una altra cosa és tindre ganes de morir-se.
Que com has dit tu, m'ha quedat curta, no? Quan ho estaves llegint, m'ha quedat curta, no?
Claro, jo dic, jo m'he posat el traje de Charleston, que és d'ahir quan tenia, però vamos, en aquestes festes
molt mona tu en el Charleston, però
en fi, si algo he de dir és que condenem el chemsex. Disfrutem, vivim, divertir-nos, però anar a divertir-nos en coses que són externes i artificials, com a que no. Plantem-nos el traje de Charleston, no? I la vida loca. Dos minutets per acabar. Tens alguna cançó preparada?
Sí, vinga, va.
fabricant un millor d'il·lusions, estem tots per a veure aquella final del Villarreal Club de Futbol.
Això sí, que una altra volta estan derribant-nos la porta, no, els nostres companys.
Maria, demà tornem?
Com sempre, no?
A les 12, així, en directe, amb tots vostès, dos horetes, protagonistes, no ho obliden. Ah, i no se'n vagin, que darrere de nosaltres, dels altres dos, arriba Javi Mata. Prefiero